L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Àlex Rovira, Francesc Miralles, benvinguts. Gràcies per tornar a casa. Ben retrobats.
Un plaer, un goig.
Arribes de l'Índia, acabes d'arribar de l'Índia, Francesc Miralles.
Fa poquet i darrerament estic anant gairebé cada mes per fires del llibre, per coses que es fan allà, i sempre és un país inspirador i canviant. És un país on veus el futur, realment, i veus el passat. I
el teu llibre, Ikigai, allà va ser un best-seller.
Sí, va ser el llibre més venut de tot, entre ficció i no ficció, el 2020 i el 2021.
De fet, els dos sou dos dels autors catalans més venuts en aquests moments al món. És qüestió de bona sort, Àlex Rovira?
Jo crec que hi ha un factor d'atzar i hi ha un factor de treball. De vegades un llibre pot arribar en el moment adequat i ressonar globalment perquè en aquell moment les circumstàncies fan que aquell concepte encaixi amb el format en què l'has fet. A lo millor aquell llibre el treus dos anys després i tindria un impacte molt menor. Per tant, evidentment, penso que si les coses no tenen una qualitat que arribi a un públic que li agradi, que en parli, perquè al final el que fa que un llibre sigui un best-seller i un long-seller, és a dir, que es vengui durant molt de temps i molt, és que hi ha un factor de recomanació i de prescripció de lector a persona o de regal, perquè ja no és publicitat, no es fa comunicació. I el que això es genera precisament perquè arribes al cor de la persona, a l'ànima de la persona.
De fet, el teu llibre, Ikigai, el Francesc, al principi, me recordo bé que n'anàvem parlant uns quants, sí. Però que tampoc aquí les vendes no es van disparar.
No, i sempre s'ha venut molt més a fora que aquí. Sí que s'han fet 23 o 24 edicions, però països com Holanda van arribar a les 50 molt abans i els països anglosaxons molt més. Però té molta raó el que diu el meu estimat Àlex, que l'efecte prescripció és clau. Avui he estat parlant en aquest congrés de Granada on serem tots dos junts, uh-huh. I el que m'entrevistava, que es diu Cristino, és el primer Cristino que jo conec, em deia, jo vaig ser el que va regalar els 100 llibres de bona sort quan el vaig comprar. I el vaig regalar a tothom.
Sí, sí, sí.
I se sentia molt orgullós d'haver fet això, no? Com algú que evangelitza.
Ostres, que bonic.
Els dos, Àlex Rovira i Francesc Miralles, presenten avui el seu darrer llibre que té molts punts en comú a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio. Abans d'entrar en matèria, una pregunta clau. Àlex, què li diries a una persona que estigui en aquests moments instal·lada, com si diguéssim, en la mala sort, que digui, estic passant una mala ratxa, una mala època, tinc mala sort?
D'entrada no li diria res, l'escoltaria molt, per entendre quins són els arguments, les raons i les circumstàncies que la porten a sentir-se desafortunada. No crec que aquestes qüestions s'hagin de vendre o de prescriure directament. La construcció d'una narrativa vital és quelcom que porta temps. I, per tant, hem de ser absolutament respectuosos amb les persones que se senten desgraciades perquè segur que viuen circumstàncies desgraciades.
Sí, una cosa que tu dius també en el teu llibre, i ja fa temps que ho dius i que ho practiques, és que no estàs a favor de les receptes i solucions fàcils.
No, ni de les impostures. Penso que hem de tenir molt els peus a terra, ser molt curosos, molt respectuosos, i qui busqui ajuda, qui busqui eines, brindar-li les eines el més honestes i el més eficaces possibles.
A la Grècia antiga utilitzaven dues paraules per definir el temps, cronos, el temps mesurat, i kairos, en referència a la qualitat del temps, a la capacitat que tenim de ser oportuns. Així, un petó dura pocs segons però pot canviar una vida, tal com una abraçada, una paraula amable, la lectura d'una frase inspiradora o un detall generós. Això ho escriu l'Àlex Rovira al seu llibre Tu mentalidad, buena suerte, que acaba de publicar Zenit. Un llibre que ha dividit en 30 lliçons per a la prosperitat que s'agrupen en les quatre fulles d'un trèvol dels de la bona sort. Per la seva banda, en Francesc Miralles ens convida a trobar dins nostre el destí que busquem. El seu llibre Mazal ens explica què vol dir aquesta paraula. Si retrocedim a l'hebreu medieval, Mazal significa destí. I si anem encara més enrere, en Akkadi, ho dic bé? Sí, que és una llengua semítica que es parlava a Mesopotàmia, arribarem a Manzaltu, que vol dir posició d'una estrella. I és aquesta estrella la que hauríem de trobar dins nostre. En un viatge iniciàtic, el protagonista del seu llibre busca la felicitat de manera desordenada, fins que algú que coneix el frena així. No et precipitis. Un dels punts febles de la teva trajectòria fins avui és l'addicció a la immediatesa. Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, més enllà de l'actitud, la mentalitat bona sort, amb Àlex Rovira i Francesc Miralles.
Carl Gustav Jung. Fins que no es faci conscient l'inconscient, això darrer serà el que dirigirà la teva vida. I tu ho anomenaràs destí.
Hola, amics i seguidors de l'Ofici de Viure. Soc l'Antoni Bolinches, alguns de vosaltres ja em coneixeu perquè em sento honorat de formar part de quan en quan de la gran família d'amics del programa, i com psicòleg humanista i terapeuta de parella resulta per mi molt gratificant formar part del grup de col·laboradors de l'Ofici de Viure. Per això, avui estic especialment content. I estic especialment content, i diria molt content, perquè estic content per 5 raons. La primera, per parlar amb el Gaspar i per estar novament en contacte amb tots vosaltres. La segona, perquè amb el programa d'avui es parlarà de llibres. La tercera, perquè resulta que no només es parlarà de llibres, sinó de bons llibres de 2 grans autors. La quarta, perquè resulta que aquests bons llibres d'aquests 2 grans autors són alhora 2 grans mestres del autoconeixement. I la cinquena, perquè aquests 2 grans mestres de l'autoconeixement són 2 grans amics meus. Em sento honorat sempre que parlo d'amics i associo la paraula amb Francesc Miralles i Àlex Rovira.
Francesc Miralles, el protagonista del teu llibre, viu als Estats Units. Com és que emprèn un viatge a Europa?
Perquè, com d'alguna manera, el rerefons de l'obra és la capacitat que té la comunitat jueva per prosperar a totes les circumstàncies, a les places més difícils, com Nova York. En aquest cas és l'excepció, no? És un home de mitjana edat de cultura jueva que viu a Brooklyn, on hi ha molta comunitat en aquest sentit, i a diferència del seu cosí, de molta gent que l'ha acompanyat a la seva vida, a ell li surten les coses sempre malament. El fan fora de les feines, no fa bones relacions, no aconsegueix emprendre res. Llavors, el seu cosí, amb qui no ha mantingut contacte en molt de temps, l'envia a la vella Cracòvia, on treballarà en un antiquari per aprendre les claus de la bona estrella amb una mestra que coneix la psicologia de tota aquesta comunitat per tenir bones relacions, per tenir autoestima, per tenir respecte per un mateix i al final per poder encendre la pròpia estrella.
Una de les primeres coses que li diu és: vés en compte amb la roba amb què vesteixes, no? Ara m'estava mirant la teva samarreta vermella molt bonica. Bé, tu vesteixes d'una manera molt autèntica, que és la teva, única i intransferible, amb colors vius. Sí. No sé si t'ho apliques.
A veure, jo m'identifico amb el Saül perquè durant molts anys de la meva vida vaig tenir, entre cometes, mala sort. Jo diria, no sé, des que vaig entrar al món editorial fins que vaig aconseguir viure bé d'això, van haver 7-8 anys de moltes penúries. Però jo pensava que era una cosa externa, que havia d'arribar el moment adequat, que havia d'arribar el mentor adequat, però quan em vaig adonar que tot depenia de mi i que la bona sort, com diria l'Àlex, no em vindria a buscar el sofà, aquí és on va fer clic i on va canviar tot. Llavors, d'alguna manera, jo sóc el Saül i també puc donar algunes lliçons que dona aquesta dona gran que està en la tenda de l'antiquari. Al final, són maneres de viatjar pel món el que marca la diferència.
El llibre es diu Masal, l'ha publicat Urano, el subtítol és El secreto ancestral de la fortuna. M'imagino que també, no sé si et senties una mica pressionat, després de...
Tampoc es promet res en aquest llibre, està explicat a través d'una faula, i aquesta faula doncs, permet explicar doncs, 15, 20, 25 claus psicològiques que són importants per predisposar-te, perquè les coses surtin bé, cosa que no és garantia, no? Però això del moment adequat, no? El lloc adequat i l'acció adequada, jo en tinc moltes proves, i de fet, si voleu, després podem compartir algun exemple.
Fantàstic, ho comentarem després. Bé, Àlex, no sé, què en penses del que estàs sentint d'en Francesc?
Penso que és absolutament coherent. A més, en Francesc és un exemple viu de generositat, de bondat, de lucidesa, de cultura, de rigor. La bona sort són els valors que incorporem com a hàbits i, per tant, esdevenen virtuts, i la suma de les virtuts és el talent. En aquest sentit, en Francesc és molt talentós. Podríem dir que ell té una habilitat natural per la paraula, però ell s'ho ha treballat. I no només s'ha treballat les circumstàncies de la seva realització professional amb èxits tan grans com Ikigai, o com Namasté, o com ara Masal, que ho serà segur, o alguns llibres que hem fet en coautoria, com El laberint de la felicitat, per exemple, no? Sinó que segueix treballant generosament, i aleshores la bona sort és això. Nosaltres podem pensar que som agents passius de la sort, i és veritat. La fortuna, la aleatorietat ens pot beneir o maleir, aparentment, però realment hi ha una sort cercada, hi ha una sort que podem nosaltres crear conscientment i que passa per aquest principi, no? Finalment, són tres variables fonamentals. Treballar en la desintoxicació mental que tenim, bàsicament amb falses creences, creences limitants i pensaments dolorosos. La segona dimensió és anar més enllà de l'actitud, perquè la mentalitat inclou l'actitud, però també inclou els valors integrats, és a dir, les virtuts i sobretot els hàbits. El nostre destí pot venir bastant condicionat pels nostres hàbits. I finalment, la construcció de la nostra identitat. Són aquests tres grans eixos, no? Què volem ser?
Són els grans eixos del llibre.
Són les tres fulles del trèvol. La quarta folla la quarta fulla la posem nosaltres, en el sentit de que hem de ser nosaltres els que dia a dia posem aquesta quarta fulla. A més, és molt bonic, bueno, perquè el trèvol ens parla d'una creu, és un simbolisme que va de l'eix terra-cel, no? Peus a terra, sentit pràctic, i el cel ens parla de no renunciar a les nostres anhels, no? Peus a terra cap als estels. Masal, el bon estel. La dimensió horitzontal del trèvol és la cooperació, la col·laboració. La quarta llei de la bona sort ens diu que la bona sort no ho és si no és compartida. La forma del full del trèvol és el cor, perquè en essència la bona sort depèn d'estimar. Estimar el que fas, per què ho fas, com ho fas, amb qui ho fas. Estimar la vida, estimar amb totes les seves dimensions. La bona sort depèn de l'amor. En la mesura que nosaltres ens estimem, ens respectem, treballem una bona autoestima, estimem el que fem, mirem de fer-ho bé i estimem els fruits del nostre treball cap als altres, aleshores entrem en un món de sincronia on les oportunitats comencen a sorgir. El que per uns és deixalles, per altres reciclatge i en fan fortuna. Per tant, la creació de la bona sort és sobretot una actitud mental que depèn molt de la nostra mirada a nosaltres mateixos, als altres i a la vida.
Pàgina 60 d'aquest Tu mentalidad, buena suerte, de l'Àlex. Muchas veces las oportunidades te pueden pasar inadvertidas. Lo que para uno es una oportunidad maravillosa, otro lo ve como un problema insalvable. ¿Cuántas veces has visto que dos personas reaccionan de manera radicalmente distinta ante una misma situación? Una se hunde o se retira y la otra ve en esa experiencia un tesoro de aprendizajes y transformación. Por esa razón, las oportunidades son como un tesoro a la vista de todos. Es decir, a veces son tan obvias que las obviamos.
Las oportunidades son secrets oberts. Secrets oberts són tan evidents que passen inadvertits, són tan òbvies que acaben passant inadvertides als ulls que no les sap reconèixer. En realitat, John Nash deia probablement la millor frase que s'ha escrit sobre la sort. Deia, no crec en la sort, crec en l'assignació de valor a les coses. Una persona que visqui senzillament i que vagi bé pot sentir-se la persona més afortunada, perquè dona valor a la senzillesa i a que pot menjar i que té un llit i que té... Hi ha gent senzilla que és profundament feliç. Hi ha gent que té de tot i és profundament desgraciada, perquè la seva narrativa mental sempre desitja quelcom o sempre s'està comparant amb algú. Per tant, per això dic que al final la creació de la bona sort comença per eliminar els pensaments dolorosos i les falses creences, en segon lloc per als hàbits i en tercer lloc per què volem esdevenir i com i quin llegat volem deixar a la nostra existència, sobretot en forma de servei als altres.
Pel que fa a les oportunitats, Francesc Miralles, algun comentari a partir de...
Sí, volia posar un exemple, que aquest exemple el vaig recollir en viu mentre estava escrivint Namasté, l'anterior llibre. Em van convidar a València a una d'aquestes conferències que es fan en un ambient informal. Era un restaurant cafè on havien unes 100 persones i després em van posar a sopar amb una taula amb persones que no coneixia. Hi havia una dona d'uns 50 molt anys que em va explicar la història del seu fill. El seu fill era un gran admirador de Richard Branson i dels esports nàutics. I com li agradaven molt els esports nàutics, se'n van anar a treballar a la millor botiga de Londres, perquè a més ell practicava molts d'aquests esports. Llavors, treballant allà, es va adonar que hi havia una secció de la botiga que anava a parar a Necker Island. Necker Island és l'illa on viu Richard Branson, i ell va esperar, estava en el lloc oportú ja, del que ell volia, va esperar el moment oportú i va fer l'acció oportuna, perquè quan va venir la següent comanda pel senyor Branson, va demanar enviar-la a ell directament i ocupar-se que estava tot, i va afegir una carta amagada darrere unes taules, em sembla, de surf aquàtic, on posava tota la seva admiració i com li agradaria treballar amb ell. El senyor Branson li va contestar en persona, en aquest mail que ell havia posat, el va contractar i va estar 5 anys vivint a la illa i era el cap d'esports dels convidats del fundador de Virgin. Fixa't, quantes persones podrien haver fet això, però ell va ser qui va decidir estar en el lloc correcte, fent l'acció correcta en el moment correcte, i això és un tema de coratge i és un tema d'oportunitat, com bé explicava l'amic Àlex.
Sí. I també de no deixar-nos endur per l'impuls del moment.
No, i saber que pot ser que ningú et contesti, perquè quan busquem amor, quantes portes a vegades s'han de picar fins que arriba l'amor de veritat? Al final és prova i error, això és com la ciència. No? Llavors, estic segur que ell no tenia la certesa que li contestarien. Potser hi havia una oportunitat entre 200, però va decidir jugar aquesta carta.
El que diu en Francesc és brillant, i és així, no? Oportunitat ve de ser oportú. No és que l'oportunitat sigui quelcom que existeix. L'experiència és neutra. Ara tu la pots alquimitzar. El que per un pot ser una adversitat insalvable, per una altra persona pot ser una oportunitat de desenvolupar resiliència, longanimitat i empatia. Els fets són el que són. Nosaltres els donem una polaritat, una significació, i a partir d'aquí podem actuar. La clau és que el llenguatge de la bona sort, el llenguatge de la transformació vital, és l'acció. No és el pensament, no és la intenció. No és només una actitud, que no deixa de ser un pas previ, molt important. És l'acció. Què estem fent? Estem creant les circumstàncies, estem conreant les circumstàncies perquè allò que fins ara la nostra existència ha estat impossible comenci a ser possible. I un cop és possible, que cada cop sigui més probable. I la vida consisteix en això, en fer que l'aparentment impossible a les nostres circumstàncies esdevingui possible i després treballar perquè el grau de probabilitat de que reeixi sigui cada cop més gran. Per tant, cal fer. Cal fer. El llenguatge de la realitat és l'acció.
Francis Bacon. Si comences amb certeses, acabaràs dubtant. En canvi, si comences amb dubtes, és més fàcil que arribis a la certesa.
Sobre l'acció, a la pàgina 99 d'aquest Tu mentalidad buena suerte, et preguntes, Àlex, ¿qué necesito hacer ahora? O preguntes, ¿qué necesito fer ara? Cuando respondes con la acción a tu deseo de transformación, empiezas a remar con brío en la incertidumbre consciente. Tu discurso debió en entonces algo así: no sé lo que me pasará, pero sé que quiero ir a por ello, y aunque no logre exactamente aquello que deseo, la vida me ofrecerá otros regalos inesperados en mi camino. Esos regalos serán de aprendizajes, experiencias, nuevas personas, nuevos escenarios, nuevos tesoros de orden espiritual que hoy no puedo concebir ni imaginar. I aquí tenim davant, cara a cara de l'Àlex, tenim l'exemple d'això, que és en Francesc Miralles. Jo, quan vaig llegir aquest fragment, vaig pensar, si està retratant una mica en Francesc. De fet, sortiu tots dos, cadascú surt al llibre, sí, de l'altre.
Però Francesc Miralles no seria com és si no hagués conegut Àlex Rovira.
Àlex Rovira no seria com és si no hagués conegut a Francesc Miralles. És així. Hi ha persones...
És el win-win del que parlava Covid.
Absolutament. I nosaltres hem tingut el privilegi de coincidir en aquesta existència, de fer-nos enormes amics, grans germans espirituals, i de crear una sinergia creativa i d'amistat extraordinària.
Que bonic. I aquí ja ve en el Masal, en el llibre d'en Francesc Miralles, també hi ha moltes lliçons de vida que estan entremesclades en la narració i es van aprenent a partir de molts dels diàlegs del protagonista amb diferents persones, i tampoc no les enumeraré perquè tretes de context, no m'agrada treure-les de context, però bé, alguna potser sí que la podríem dir, com les coses que va aprendre el protagonista a Brooklyn. Primera, deixa de jutjar. Fes conscient allò inconscient. Ja hem sentit l'aforisme de Jung. Si busques algú a qui fer culpable de la teva situació, emmirallat, mira't davant el mirall. Tingues una visió a llarg termini i confia. Hi ha alguna d'aquestes frases que ens puguis desenvolupar?
Sí, de fet totes elles formen part una mica d'aquest camí iniciàtic de la inseguretat a la confiança en la vida. Mira, potser te'n diria una que no és de les que has llegit, però que crec que és molt important, que de vegades la gent que vol tenir bona estrella, bona sort, com li vulguem dir, esperen a grans moments, no? I et diuen, quan tingui els diners X per muntar aquesta empresa, llavors faré tal cosa. Quan m'ascendeixin i pugui estar en aquest moment, llavors faré tot això i seré feliç. Però és impossible arribar a aquests grans moments si no comences per lo petit. I hi ha una cosa que ell aprèn en aquesta botiga, en aquest antiquari, i és que la propietària veu entrar un estudiant molt pobre que té interès en fer unes fotos i que li expliquin un objecte religiós que és molt antic i molt costós. Llavors, ella sap perfectament que no el pot comprar, però tot i així la té igual de bé, li deixa fer fotografies, el posa en un lloc a part, xerra amb ell, li explica tot, i quan ell marxa, l'estudiant, a l'aprenent, el Saúl, li diu, però per què l'has tractat amb tanta deferència? Si saps perfectament que aquesta persona no pot comprar aquest objecte, diu, ara no, diu, però d'aquí 5 anys, quan hagi acabat, potser està dirigint una galeria d'art antic a Londres i es converteix en el nostre millor client. Jo diria que per la bona estrella és molt important tractar bé a tothom, perquè, com diu la Bíblia, que té molt a veure amb el substrat cultural d'aquest llibre, hi ha qui ha estat en companyia d'àngels sense saber-ho. Mai saps qui necessitaràs en el futur.
I totes les persones que tenim al davant són importants, totes les feines són importants. Tu, Àlex, en el teu llibre esmentes l'exemple del cambrer, que també de vegades ha esmentat en Francesc, de com un cambrer ens pot alegrar el dia, i parles fins i tot de l'excel·lència en la feina del cambrer, cuidant detalls, que a mi, vaja, repassant tots els detalls, vaig dir, ostres, aquí ha fet un màster de la feina de cambrer.
Però és així, en qualsevol feina, és la cura del detall on es manifesta la grandesa. Sigui que ens toqui raspallar un gos, sigui que haguem de netejar un vidre, o sigui que haguem de fer un càlcul d'enginyeria. És igual. L'important és que poses de la teva ànima en allò que fas. Perquè jo penso que més enllà de, diguéssim, de l'estructura concreta, per exemple, a l'hora d'escriure un llibre, hi ha unes paraules, hi ha una edició, hi ha tota una cura, però estic convençut que d'alguna manera hi ha una empremta emocional, espiritual, que queda entre les pàgines del llibre. Hi ha llibres que no saps per què els agafes i et sents que et quedes enganxat. Tenen quelcom, desprenen quelcom, com igual que la música. Amb la música és més evident perquè l'escoltem, hi ha una freqüència, una harmonia, un ritme, una melodia que ens és afí i ens sedueix d'entrada, o ens commou, o ens inspira, o ens relaxa, o ens euforitza. Amb els llibres passa igual, i amb tot passa igual. De vegades tu vas a una fira d'artesania i et trobes aquella senyora o aquell senyor gran que amb les seves mans ha fet aquella llibreta de per prendre notes en paper reciclat, o aquella cullera de fusta, i ho toques allò i t'hi enamores. Per la seva forma, no només per la seva forma, sinó perquè et transmet quelcom que no pots explicar. I d'alguna manera penso que tots, quan fem les coses amb amor, fem una emanació anímica. Tu pots agafar 20 persones, donar-los i demanar que facin un arròs a la cubana, no? I tens un ou, l'oli, l'arròs, l'aigua, la sal i ou. I tenen el mateix tipus de foc, la mateixa temperatura i el mateix temps de preparació. I el tomàquet. I aleshores veuràs que aquestes 20 persones et faran 20 plats completament diferents en forma i fons. I diràs, com és que fent servir, en principi, ingredients absolutament homònims, s'ha arribat a un resultat diferent? Hi ha persones que, quan li pregunten, escolta, tu com és que has fet aquest plat tan bo? Et diuen, què li has posat? I et diuen, molt amor. I és veritat, evidentment cal un coneixement, cal un talent, cal un aprenentatge per fer ús, bon ús dels ingredients. Però la intencionalitat, la mentalitat, la disposició, l'expectativa influeixen molt més del que ens pensem. És com aquestes persones que vas a casa seva i tenen les plantes precioses i els preguntes per què i et diuen, no, és que jo els parlo. I qualsevol diria, quina bajanada. No, segurament hi ha quelcom de cert en això o quelcom de molt cert en això. No podem menysprear el poder de la intencionalitat que neix del nostre cor.
Quina importància doneu a l'hora de cultivar aquesta mentalitat bona sort a les persones que ens envolten? Els personatges francès del teu llibre es va trobant amb altres persones que no sé fins a quin punt són creadors de bona sort.
Sí, també és cert que si tu t'apropes a persones que tenen bonhomia, que són proactives, que recolzen els projectes que tu els dius, tindràs millor sort que si estàs amb persones que estan abonades a la crítica, a la negativitat, al pessimisme, perquè al final, per contagi emocional, ens acabem assemblant a qui tenim al costat. I per això és molt important, per una banda, escollir els companys de viatge i, per una altra banda, saber que cada moment de la teva vida pot marcar un abans i un després. I ara, sentint parlar l'Àlex, em recordava d'una història que em va explicar l'amic Martí Gironell. Quan ell s'estava documentant per la novel·la del Jean León, que va ser un immigrant espanyol que va canviar de nom i va arribar a Nova York amb una mà al davant i una al darrere i feia de taxista, després va fer de taxista a Los Angeles, era algú que no tenia res i un dia va pujar al seient del darrere amb Frank Sinatra. I aquest taxista, humil, immigrant, que s'havia de fer una vida, estava per construir, el va portar fins al restaurant d'un amic que estava tancant, el va deixar allà, va cobrar la carrera i va sortir. I quan ja estava a un quilòmetre o dos del restaurant, va veure que al Sinatra li havia caigut la cartera en el seient del darrere. Va mirar i estava plena de diners, havien com 600 o 700 dòlars. Llavors, aquí tenies una opció entre dues vies. La via fàcil, que dius, mira, m'ha tocat la loteria, em pateixo aquests diners. No, ell immediatament va donar mitja volta, va tornar al restaurant, va picar el vidre i li va tornar la cartera amb tot el contingut. I en Sinatra, que era un home que potser era mafiós, però un home de lleialtats, va dir, a partir d'ara, només tu em pots portar en taxi. I això va canviar totalment el destí d'ell i Jean León va acabar obrint un restaurant en James Dean, que era amic del Sinatra, i va ser el restaurador més famós de la Califòrnia al seu moment. I això es va decidir en un moment, en una decisió.
Què en penses d'aquesta anècdota, Àlex?
Que és una anècdota, però que pot formar part de la vida de tots. De vegades veus algú que et fa un mal tracte en un servei, sigui un transport amb taxi o a l'hora de pagar un servei d'estacionament a un pàrquing, o fins i tot demanant un menú a un restaurant, i penso, aquesta persona segur que té les seves raons per estar com està, probablement ha tingut un problema amb la seva parella o fins i tot amb el seu cap o amb el seu equip. Però si se n'adongués que en les interaccions que té en el dia a dia podria trobar l'oportunitat que va trobar en el seu dia el Jean León amb la cartera d'en Frank Sinatra, quantes persones... L'altre dia anàvem amb la meva dona a dinar a un restaurant i ens vam trobar amb una noia i els dos vam dir que aquesta noia no estarà aquí més de 3 mesos perquè és massa bona. És excel·lent, amable, servicial, correctíssima, i encara no han passat 3 mesos, però estic segur que qualsevol persona que vulgui algú que treballi amb diligència, amb fent un bon servei, amb bona presència, li donarà una targeta i li dirà truca'm perquè estic buscant algú. Aleshores, nosaltres ens podem construir en la vida des de dues polaritats. La posició de la víctima o la posició de la creadora i el creador de bona sort. I això no passa per fer una embranzida temporal i dir ara em posaré durant 2 setmanes amb actitud positiva o ara estaré durant un mes. No, és viure instal·lat en la posició de creador o creadora de bona sort. Què vol dir ser un creador o creadora de bona sort? Exactament el mateix que ens ha posat l'exemple en Francesc amb l'anècdota d'en Jean León. Humilitat, generositat, integritat, bona disposició. Perquè és evident que hi ha delinqüents. Diuen, tothom té el que es mereix, no és veritat. Hi ha gent que té el que no es mereix perquè ho ha robat. I hi ha gent molt bona que no té el que es mereix perquè els altres els han robat. No tenim el que mereixem, tenim el que som capaços de negociar amb nosaltres mateixos i amb la vida. I això és molt important. I per negociar s'ha de posar cap i cor, tenint en compte que sempre podem guanyar més quan partim de la posició de que tots podem guanyar, però que de vegades cal fer petites renúncies. Si el món fos capaç de viure des d'aquesta posició d'integritat i de creació de circumstàncies, passaríem de l'infern al cel en un instant.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, Àlex Rovira i Francesc Miralles, estem ja en la recta final d'aquesta conversa i és obligat, Francesc, parlar del fet de l'estrella, no? Del fet que tothom té estrella, llegim en el teu llibre.
Sí, jo sempre he cregut que no hi ha ningú que no tingui cap talent. El que passa és que cada persona té un talent diferent. Però jo crec que la nostra cultura, la cultura mediterrània, està molt abonada al síndrome de l'impostor, cosa que no passa als Estats Units. Quan tu vas als Estats Units, per exemple, els nois i noies, ja des de la high school, saben parlar classe i saben defensar una cosa. És una cultura que té molts efectes, però que és més proactiva, que la gent se sap defensar, se sap presentar. Aquí, a qui li va bé la cosa, per exemple, i especialment a Catalunya, ho amaga, no sigui que tinguis enveja, que potser pensin que no sé què, i això el que fa que molta gent el seu talent no l'acaba de mostrar mai. I és impossible que brilli la teva estrella si ningú ho sap, però sobretot qui ho ha de saber ets tu. Llavors tu primer has de reconèixer què és el que tens dins teu per oferir al món i després ja trobaràs la manera, una mica el que explica abans l'Àlex, no? Començar pel qui i després el com ja vindrà.
A tu et va costar molt reconèixer-ho?
Sí, però jo era una persona molt tímida, tot i que quan tenia 15-16 anys escrivia contes que els llegien a una ràdio de Gràcia que es deia Ràdio Pica i els demanaven que els repetissin, jo no era conscient de ser bo en res. Potser perquè estava traumatitzat pel silenci del meu pare, que era una bona persona, però que no em va saber empoderar en aquell moment o no va poder. I crec que no va ser fins als 27-28 anys que jo vaig pensar que podia servir per alguna cosa. Perquè al final necessitem el feedback dels altres i per això tant l'Àlex com jo som molt amics d'expressar el que sentim a qualsevol persona, no? Si una persona te l'estimes, li dius, i si algú és molt bo fent una cosa, necessita que li diguis, perquè potser aquesta persona està tancada dins de les seves pors i limitacions i tu li pots fer de mirar i dir, mira, és que tu escoltes molt bé, i com escoltes molt bé, potser podries ser un gran terapeuta, no? Necessitem que els altres ens reconeguin de vegades.
L'últim llibre d'en Francesc Miralles és Masal, que ha publicat Urano. Gràcies per aquesta nova criatura, Francesc.
Gràcies a tu i a tots vosaltres.
I per haver tornat a l'Ofici de Viure, i gràcies també a l'Àlex Rovira amb Tu mentalidad, buena suerte, que ha publicat Zenit i que té molt a veure amb la teva gran criatura actual, que és l'Escola Humanista Digital.
I que les persones que tinguin el llibre a les seves mans, ja sigui que l'accedeixin a una biblioteca o que el comprin, tenen accés gratuït a un programa de formació de 30 lliçons d'aquesta escola humanista que complementa cada un dels capítols,
sí, això,
del llibre.
Això no havia passat mai, que jo sàpiga, que és que amb un llibre et regalen un programa de 249 euros.
Correcte, correcte. Bueno, la idea ha estat, com el projecte de l'escola està funcionant molt bé i hi ha persones que no s'ho poden permetre, ha estat una manera de regalar, perquè el suport digital ho permet, tu només has d'entrar, et registres i aleshores tens l'accés a tot un programa formatiu que complementa el contingut del llibre i fa la sinergia.
Gràcies, Àlex, per la teva tasca. Gràcies. I als oients i les oients també. Moltes gràcies. Una abraçada. Gràcies.